Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Les Balears desperten avui en avís taronja per pluges i tempestes a Eivissa i a Formentera, però es preveu que es rebaixi a groc a partir de les 8 del matí. De moment, durant aquesta matinada, ha plogut en alguns punts, sobretot de Mallorca i de Menorca, però ho ha fet amb uns valors que estan lluny dels que provoquen inundacions. Pedro Roger, del Servei de Meteorologia d'IB3, bon dia. Quin és el balanç de les precipitacions que han caigut aquesta matinada a les illes?
Bon dia. Doncs al llarg d'aquesta matinada la pluja ha afectat arreu de Mallorca i de Menorca, però sense deixar uns grans valors acumulats. Per exemple, han destacat uns 8 litres per metre quadrat en el cas d'Artà o també a Llucmajor. Però, com bé has dit, unes pluges que queden bastant en fora de les que havien viscut aquests dies previs.
I què és el que s'espera durant la resta de la jornada?
Doncs esperant que de moment al llarg del matí tinguem una certa treva en quant a aquestes precipitacions. Si bé és cert que a partir del capvespre, a punts de l'interior de Mallorca i també a Menorca, podrien repetir-se aquestes precipitacions, tampoc esperant que deixin uns valors acumulats tan importants com els que havien tingut aquests dies previs. Això sí, allà on caiguin, ho podrien fer en certa intensitat. D'altra banda, tindran també una entrada de vent de component nord-est, un vent que bufarà fluix i, per tant, no tindran gaires complicacions en el mar. I tot això estarà acompanyat també per una petita baixada en el termòmetre, una baixada d'entre 1, 2, fins i tot 3 graus en alguns punts que no serà gaire notable. Ara mateix tenim a Mallorca 16 graus a l'Aró, 17 a Sa Pobla i 18 a Palma. A Menorca, 19 graus a Sant Climent i 20 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 22 graus a Cala Jondal i 23 a Santa Eulària.
I de bé, malgrat la previsió que plogui durant tot el dia, avui les classes es reprenen a les illes en normalitat i a les 10 i mitja també es tornarà a reunir el comitè tècnic assessor del Meteoval després que nit passada va decidir no prendre cap mesura addicional. I mentrestant, a Eivissa, l'illa més castigada per les tempestes, continuen les tasques de reparació de danys.
El govern ha posat en marxa un pla d'actuacions immediates en punts crítics com Torrents o el port d'Eivissa. A més, es faran actuacions urgents a la carretera de l'aeroport per evitar que es torni a inundar. Aquesta via s'espera que quedi avui reoberta.
I l'altre punt d'actualitat avui serà al Parlament. Es debaten i es voten les propostes de resolució derivades del debat de política general.
I el Partit Socialista ha mostrat la seva voluntat d'arribar a un acord amb el PP per facilitar que avui la Cambra Autonòmica aprovi el compromís de pujar l'impost de turisme sostenible. Són el portaveu socialista Iago Negueruela i el popular Sebastià Sagreras.
Ella és la presidenta, per tant, si s'aprova una subida de l'ITS, podrà estar satisfecha de que lo haya subido. Por tanto, nosotros no estaremos en las excusas para que no se haga. Estaremos trabajando para que se pueda hacer.
Benvingut el Partit Socialista en el seu canvi d'opinió, tot tenint en compte que tots sabem que ara demanen que se pugi molt, quan ells durant 8 anys pràcticament no la varen pujar gens.
I el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del govern de Marga Proens de suspendre de manera urgent el trasllat de menors no acompanyats a les Balears.
L'alt tribunal va admetre el recurs de l'executiu, però ara ha resolt que la demanda s'ha de resoldre per la via ordinària. Avui el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, compareixerà a la Comissió d'Insularitat del Senat per parlar de la situació migratòria a les illes.
I tot quan hem sabut que el propietari del Medusa Beach s'haurà de declarar davant el jutge dia 11 de novembre.
Haurà d'explicar què va passar en l'esfondrament del seu local al maig del 2024 a la platja de Palma. El sinistre va provocar la mort de 4 persones i va deixar 14 ferits.
I de l'exterior, la notícia destacada d'aquestes darreres hores és que s'ha signat el pla de pau per a Gaza, Egipte.
Els Estats Units, Qatar, Turquia i Egipte han rubricat l'acord impulsat per Donald Trump. Ha assegurat que la guerra a la franja ha acabat i que ha obert la porta a la pau al Pròxim Orient. També anuncia que comença la segona fase de negociacions per l'acord.
I tot mentre Reyes Rigo ha passat la primera nit a Mallorca després de 12 dies empresonada a Israel.
Va aterrar ahir migdia a Palma acompanyada de les també integrants de la flotilla Global Summit, Lucía Muñoz i Alejandra Martínez, qui l'esperaven a Madrid.
Tot d'una en parlam i en els esports, destacam avui que la portera mallorquina Cata Coll ha renovat amb el Barça fins l'any 2029. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La futbolista de Porto, entre les tres millors del món i portera de la selecció espanyola, campiona del món, Puigdemont seguirà defensant la porteria del Barça fins 2029. Catacoll, que va arribar al Barça el 2019, ja ha aconseguit 17 títols amb el club blaugrana, a més de 2 títols en la selecció. D'altra banda, Jan Virgili s'incorpora avui als entrenaments del Mallorca després de jugar fins a quarts de final al Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola.
Són ara les 7:05 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Boussany, Na Morales i Ansel López. Començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Totes les Balears estan en avís taronja per pluges i per tempestes des de les 6 del matí, quan Menorca s'ha afegit a Mallorca i a les Pitiuses. A Eivissa i Formentera, però, es preveu que es rebaixi a groc a partir de les 8. Durant la matinada ha plogut en alguns punts, sobretot de Mallorca i de Menorca, però ho ha fet amb uns acumulats escassos, lluny, per tant, dels valors que provoquen inundacions. A les 10:30 del matí es torna a reunir en Selm el comitè tècnic assessor del Meteoval, després que nit passada va decidir no prendre cap mesura addicional.
Avui les classes es reprenen amb normalitat. El cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, n'explica els motius.
Las lluvias pueden ser intensas, pero la situación no es tan de tanta intensidad como para que pueda afectar a la movilidad. Pues se ha decidido continuar con las clases como habitualmente se hace en otros niveles naranjas. Sí que es verdad que desde Educación se ha pedido, se ha recomendado a los centros que se restrinjan las actividades en el exterior.
Ahir, precisament per l'inici a les 2 de la vista taronja a les Pitiuses, el govern va avançar la sortida dels alumnes a les escoles, cosa que va generar alguns embossos de trànsit i algunes famílies varen lamentar que l'avís no arribés abans.
M'ha llegat un mensaje de que hay que ir a por los niños antes de las 12 y corriendo voy a por ella ya. De momento no me han dicho nada, he tenido que salir ante la niña, pues va primero la niña que antes que nada.
El de Sant Antoni está tot atascat, totes les rotondes i totes bandes. Tendrien que tenir, bueno, algun accés, no va cridat tan repentinament per sortir les feines. Jo tinc sort que he pogut sortir, però hi ha molts de pares això que ho tenen bastant complicat.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Palma ha tancat el passeig Sagrera i el parc de Bellva per precaució. Se sumen els de la ribera de la platja de Palma i Can Terrés del Molinar, que ja estaven tancats. Aquesta mesura s'estén mentre la vista taronja continuï actiu.
Eivissa ha estat l'illa més castigada aquests darrers dies, sobretot amb les importants inundacions de dia 30 de setembre i del passat cap de setmana. Ara continuen les tasques de reparació de danys. En un dels punts més conflictius, la carretera de l'aeroport ha quedat reoberta avui matí. També es vol impedir que es repeteixin aquests episodis i per això s'hi preveuen obres urgents.
Estava tancada el trànsit des de dissabte i avui ja s'ha restablert la circulació. Ahir es va aconseguir treure tota l'aigua acumulada i, segons ens acaba de confirmar la Direcció General de Trànsit, aquesta via ja està oberta. Davant nous episodis de pluges, el director de Recursos Hídrics, Joan Calafat, preveu actuacions d'urgència perquè no es repeteixin les inundacions d'aquests dies en aquest punt concret.
I el que farem és posar en marxa unes actuacions que tramitarem per via d'urgència per poder donar solució definitiva en aquesta via. No, això no se pot tornar a produir. No? I és un problema d'escorrentia de tota l'aigua que mos ve de la zona de Sant Jordi, que mos entra dins la carretera i els sistemes de drenatge de la carretera no estan pensats per rebre tota aquesta aigua.
Aquest dilluns el govern ha posat en marxa un pla d'actuacions immediates a Eivissa per coordinar les intervencions d'urgència a les zones més afectades per les inundacions.
Gràcies a Déu, pues, no mos ha caigut l'aigua que pensàvem, però de totes maneres ara sí que està preparat per poder suportar un altre episodi, perquè clar, quan hi ha episodis tan successius, pues, ja se produeix escorrentia molt aviat i això pues, mos preocupava encara més, no?
El pla d'actuacions immediates ha focalitzat els seus esforços en el drenatge del torrent de la Llavanera, que ha inundat els edificis de la zona en repetides ocasions les darreres jornades, el torrent de Cas Capità, bloquejat per una dotzena de vehicles arrossegats per l'aigua, a l'evacuació d'aigua a Platja d'en Bossa i al Port de Vila, entre d'altres intervencions.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
I un dels municipis afectats per les inundacions i que ja va demanar la declaració de zona greument afectada després de les pluges de dia 30 de setembre va ser Sant Josep. Ara, després del nou episodi de precipitacions torrencials al cap de setmana, saludam en directe el val Vicent Roig per fer-ne balanç. Senyor Roig, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, quina és la situació en aquests moments al municipi després del pas de l'Is?
Bueno, la situació, gràcies a Déu, doncs, com bé deien abans, doncs, per fi ja tenim una de les vies principals de carreteres, el que és la carretera a l'aeroport, que ara tenim oberta, que al final sempre ens doncs, provoca, tenir-la tancada, ens provoca bastants de problemes en el nucli de població de Sant Jordi i a Platja d'en Bossa, i això és una notícia bastant important. Després també el fet de que el govern doncs, haguem començat conjuntament amb el govern doncs, aquestes petites actuacions per poder mitigar en el màxim i sobretot es poder desaiguar aquestes zones que tenim embalsades, com el que és la zona de Platja d'en Bossa principalment, doncs, la veritat és que dins de lo que podem dir, podríem dir que estem respirant ja una petita normalitat.
Pel que fa a la carretera de l'aeroport, s'ha anunciat que es faran actuacions urgents per impedir que hi hagi nous episodis d'inundacions en el futur. Confieu que amb aquestes actuacions que s'hi duran a terme?
Clar, clar, que primer de tot confiem i sobretot primer de tot confiem perquè per primera vegada en molts anys, perquè la veritat és que ja com a conseller o com a batle ja són un bon parell d'anys que estic representant a Sant Josep, per primera vegada ens hem ajuntat junts Ajuntament, Carreteres, Recursos Hídrics, Concessionària de la Carretera, Consell Insular, és a dir, totes les parts implicades juntes per buscar aquesta solució. Ningú diu que davall d'unes pluges com les que hem tingut aquests dies no puguem tornar a veure algun episodi, però sobretot el principal és que aquests episodis, si bé poden afectar a la carretera més o menys, el que és important és que no afectin a la població i que no afectin a les zones com pot ser en aquest cas tant Platja d'en Bossa com Sant Jordi. És a dir que és important asseure perquè finalment quan d'origen pues, amb els canvis, les modificacions que hi va haver en el 2007 en el projecte d'aquesta carretera pues, s'han de refer i s'han de refer molts de punts, és a dir, està clar que no serà d'avui per demà, però sobretot el fet de poder prevenir i per poder d'alguna manera ajudar a que aquests episodis sobretot no afectin a la població i als veïns d'aquesta zona d'aquesta carretera.
Senyor Roig, a banda d'aquesta carretera, quina és l'altra prioritat o en quines zones s'està fent més feina des dels serveis municipals?
Principalment les zones més afectades han estat alguns dels carrers, com el carrer Guadalajara, com el carrer Múrcia o el carrer Navarra de la zona de Cala de Bou, i després també principalment ha estat la zona de Platja d'en Bossa. També tenim algunes actuacions que hem de fer i que estan ja projectades, com la canalització de les pluvials a la zona de la futura avinguda de Saliners, que és la carretera veia de l'aeroport, o bé, doncs, per exemple, ahir mateix que vam fer una actuació també en el que és el carrer Begonis, també a Platja d'en Bossa, que és una zona de residents i turistes, és una zona també de platja d'en Bossa, que el que vàrem fer és obrir una canalització de pluvials directa cap a la mà, perquè es quedava molt embalsada i el que ens provocava és que en el carrer Murtra o els carrers del costat o del redador del carrer Murtra ens quedàvem bastant embalsats. Amb això, per lo menys, pues, per lo menys preveïm i per lo menys aguantarà una miqueta més les pluges fortes.
I una darrera pregunta. Després de les inundacions, de dia 30 de setembre, vareu demanar la declaració de zona greument afectada per emergència de protecció civil. Confieu que les ajudes siguin àgils?
Confiem en que siguin àgils. De totes maneres, també des de l'Ajuntament, amb el Govern Balear i el Consell, també estem mirant de poder fer una línia d'ajuts directes i àgils, perquè entenem també doncs, que amb el govern d'Espanya serà una miqueta més complicat, té que passar per Consell de Ministres, una miqueta més lent, i amb això està. Amb el que passa que, clar, també ens ha agafat aquesta segona tana una miqueta doncs, a contrapeu, com dèiem, i ens han interrompit una miqueta en aquesta feina. Però bé, estem treballant també amb això, serveis econòmics de la casa, conjuntament, repeteix que amb Consell i Govern estan treballant per poder agilitzar en el màxim, donat que també doncs, bueno, ha estat un final de temporada molt complicat per molts de comerciants i sobretot per molts de residents que si bé doncs, no ho han perdut del tot, però sí que bona part dels seus encerts o de lo que és la seva vivenda.
I també avui han volgut fer balanç amb el balanç de Sant Josep, en Vicent Roig, que ens ha atès en directe balanç de la situació al municipi, un dels més afectats per aquestes inundacions, tant de dia 30 de setembre com d'aquesta segona tempesta a l'Is que ha passat aquí i està passant encara aquests dies per les Balears. Senyor Roig, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres perquè sou una peça importantíssima per poder-nos ajudar, sobretot a avisar i a mantenir informats en els veïns i a tota la gent de les Balears. Moltes gràcies, bon dia.
Arribem ara a les 7:15 del matí.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat. Amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens han de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I l'altre punt d'actualitat d'avui serà el Parlament. El Partit Socialista ha mostrat la seva voluntat d'arribar a un acord amb el Partit Popular per facilitar que avui la Cambra Autonòmica aprovi el compromís de pujar l'impost de turisme sostenible. Aquest dimarts migdia començaran al Parlament el debat i la votació de les propostes de resolució presentades per les formacions derivades del debat de política general de la setmana passada. Ens ho explica Marta Puyalto.
El portaveu del PSC, Biago Negueruela, ha mostrat la voluntat del seu grup de facilitar l'aprovació per part del PP de la pujada de l'impost de turisme sostenible i la creació d'un nou impost als lloguers de vehicles. Negueruela defensa la necessitat d'actuar ja i critica la gestió del govern en sanitat i dependència.
A nosotros no nos importa, en este caso, la supuesta medalla que parece que quiere ponerse ella. ¿Sí? Ella es la presidenta, por tanto, si se aprueba una subida del ITS, podrá estar satisfecha de que lo haya subido. Por tanto, nosotros no estaremos en las excusas para que no se haga. Estaremos trabajando para que se pueda hacer.
El PP celebra el que considera un canvi de criteri per part dels socialistes. El portaveu Sebastià Sagreres assegura que el grup fa feina per arribar als màxims consensos possibles.
Benvingut al Partit Socialista en el seu canvi d'opinió, tot tenint en compte que tots sabem que ara demanen que se pugi molt, quan ells durant 8 anys pràcticament no la varen pujar gens, no la destinaven en els fins de res per qual s'hauria d'haver destinat CTS i, a més, la malgastaven en patinetes elèctrics.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, confia en el suport del PP per aprovar les seves propostes sobre immigració i altres qüestions socials. Cañadas defensa iniciatives com la creació d'un registre de migrants en situació irregular, la limitació de l'accés a la sanitat pública o la imposició de l'uniforme escolar.
En tema de inmigración y en tema de vivienda y de ayudas sociales, por supuesto, y un poco acorde a coger el guante al discurso que hizo la presidente. Entonces, con ese discurso que hizo, no creo que se puedan rechazar la mayoría de las enmiendas que nosotros hemos presentado.
Per part seva, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, reclama al govern un canvi urgent en les seves polítiques, especialment en el model econòmic i el turisme. Apesteguía defensa la necessitat de decréixer en el sector turístic i la construcció, així com d'una aposta clara per la diversificació econòmica i la millora dels serveis públics.
Malgrat que la seva retòrica no anés en aquest sentit, quan li parlàvem de fer créixer sectors econòmics alternatius a través de la diversificació econòmica, però amb la passa prèvia de decréixer els sectors econòmics ara predominants, aquí de no.
En total, el Parlament debatrà 162 propostes de tots els grups derivades del debat de la comunitat d'enguany.
I el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del govern de suspendre de manera urgent el trasllat de menors no acompanyats a les Balears. L'alt tribunal va admetre el recurs de l'executiu de Marga Proens, però ara ha resolt que la demanda ha de ser per via ordinària i ha donat 5 dies a l'Estat perquè hi presenti al·legacions.
Segons el Suprem, en aquest cas no s'aprecia la concurrència de circumstàncies d'especial urgència, que és un criteri essencial per poder adoptar mesures cautelars sense escoltar la part contrària. En el recurs per suspendre el trasllat, l'executiu autonòmic alertar de la pressió que suporten les Balears per l'arribada de menors i adolescents no acompanyats. Ara bé, segons el govern espanyol, les illes tenen capacitat per atendre'n 406.
Per cert, que avui està previst que el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, compareixi a la Comissió Mixta d'Insularitat del Senat, ho farà petició del Partit Popular i de Vox per parlar sobre el creixement de la immigració irregular a les illes.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ho destacàvem també els titulars. El propietari del Medusa Beach haurà de declarar davant el jutge dia 11 de novembre per l'esfondrament del seu local, que va provocar la mort de 4 persones.
Va ser el maig de 2024 a la platja de Palma. El sinistre, a més de posar fi a la vida de 4 persones, va deixar 14 ferits. La citació del jutge, a petició de la defensa, es produeix després de 2 ajornaments. Inicialment es va fixar com a la data el 26 de març, després es va posposar al mes de juny i aquesta també va ser finalment ajornada. El responsable del Medusa Beach se li imputen 4 delictes d'homicidi, 6 de lesions, tots per imprudència greu, i roman en llibertat per a mesures cautelars.
I continua oberta la investigació en relació amb el cadàver trobat a prop de la platja de Son Bauló, a Can Picafort, a Mallorca. La Guàrdia Civil està pendent dels resultats de l'autòpsia per poder identificar el cos i determinar-ne les causes de la mort.
El cadàver va ser trobat dins d'una caseta abandonada en avançat estat de descomposició. Segons ha transcendit, en una primera inspecció ocular, els investigadors no han detectat signes de violència i calculen que la mort, possiblement, es va produir fa mig any.
I la Guàrdia Civil ha confiscat més de 500 quilos de cocaïna en una embarcació varada a la platja d'Esporroig, a Eivissa. La Benemèrita manté oberta una investigació per identificar i per detenir les persones que viatjaven a bord de la barca i que es fugaren en toca terra.
Els fets van passar dissabte al matí quan una patrulla terrestre de la Guàrdia Civil va detectar una embarcació que va aixecar sospites pel seu comportament a la mà i avisaren el servei marítim del mateix cos. En adonar-se'n de la presència dels agents, els tripulants van maniobrar bruscament, intentaren embestir la patrullera i, finalment, els presumptes traficants varen dirigir la nau cap a la costa i fugiren a peu.
I l'altra notícia d'aquestes darreres hores se'ns du fins a Egipte, on s'ha signat el pla de pau per a Gaza. Ha estat en una cimera a la ciutat de Sharm el-Sheikh, una proposta que ha liderat el president nord-americà Donald Trump, qui ha rebut tots els assistents un a un.
It was so pleasant to watch. I was on the plane for quite a while listening to the various newscasts, and they were all fair. They were talking about how incredible this is. This is an incredible day for the world.
El mandatari diu que ha estat un gran obstacle, però que, tot i que semblava impensable, tot ha sortit bé. Trump ha assegurat que la guerra a la franja ha acabat i que ha obert la porta a la pau al Pròxim Orient. Això sí, ha evitat parlar d'un estat palestí. Abans de la signatura oficial de la fase 1, Trump ha anunciat que les converses de la fase 2 ja han començat.
La cimera es va dur a terme amb l'absència de representants d'Israel i de Hamas. Sí que hi varen assistir una trentena de líders mundials, entre els quals el president del govern central, Pedro Sánchez. Era la primera vegada que el socialista coincidia en Trump després que el líder nord-americà suggerís l'expulsió d'Espanya de l'OTAN per no augmentar la inversió en despesa militar. I precisament el nord-americà va aprofitar aquesta disputa i el retrobament per fer broma.
Spain. With Spain. Are you guys working on him with respect to the GDP?
Ja feis feina amb el PIB, ha demanat Trump a Sánchez. Ara bé, ha acabat aquesta petita referència dient que Espanya fa una feina fantàstica, sense donar més detalls. És a dir, que el president espanyol no sap si és qüestió de defensa o en allò que fa referència a Gaza. I sobre l'acord signat a Egipte ha parlat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Hamas no puede representar ningún papel en la futura gobernanza de un Estado palestino realista y viable, porque jamás no cree en la solución de dos estados, porque jamás no cree en la paz.
I tot en un dilluns, en cap l'altra imatge del dia ha estat l'intercanvi d'hostatges i de presos de tots dos costats.
Israel i Hamas han completat aquesta primera fase en què 20 hostatges israelians que continuaven en vida a la franja de Gaza han estat alliberats per la milícia islàmica després de 2 anys de captiveri, i també ha començat a lliurar els cossos de 4 dels 28 hostatges morts. A canvi, Israel ha posat en llibertat gairebé 2.000 presoners palestins que han arribat al sud de la franja amb 11 busos per passar la revisió a l'hospital de Nasser de Khan Yunis. I així ho celebraven a Ramallah. Ara bé, les associacions en favor dels drets dels presoners palestins han denunciat que els captius presenten signes clars de tortura física i psicològica. Tot i el cessament d'hostilitats per part d'Israel a la franja, Hamas ha executat al Manco 7 persones, membres de les milícies rivals, acusats de matar desplaçats i atacar civils.
I aquí a les Illes, Reyes Rego ha passat la primera nit a Mallorca després de 12 dies empresonada a Israel. La seva odissea ja ha acabat, va aterrar ahir migdia a Palma, acompanyada també de les integrants de la flotilla Global Sumo, Lucía Muñoz i Alejandra Martínez, qui l'han esperat a Madrid, on varen arribar fa una setmana. Totes tres plegades varen arribar ahir migdia a la 1:30 i aquesta va ser la seva benvinguda. A la planta d'arribades els esperaven desenes de persones, familiars, amics i representants dels partits de Més i de Podem, que el primer que han fet en sortir ha estat córrer per abraçar-les. I la realitat és que feia 30 dies d'ençà que partiren amb la flotilla que va ser interceptada per Israel durant la missió humanitària.
Rigo, recordem, va ser deportada diumenge des d'Israel després d'arribar a un acord amb la Fiscalia, després d'haver estat retinguda a la presó acusada de mossegar presumptament una funcionària. Va ser la darrera espanyola de la flotilla Global Sumut en ser alliberada. A la seva arribada, ahir migdia, a l'aeroport de Palma, va demanar que es posés el focus en la situació que travessa la població palestina.
Bueno, es que me faltan las palabras, perdón. Realmente aquí lo que hay que poner el foco es en Palestina, es en el pueblo gazatí, es en denunciar el estado genocida de Israel y, sobre todo, bueno, de exigir al gobierno de España que ponga una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia por haber secuestrado en aguas internacionales a 49 ciudadanos españoles y llevarnos a una prisión para terroristas.
La coordinadora de Podem a les Illes, Lucía Muñoz, ha denunciat públicament la inacció de les institucions a les Balears.
També vull denunciar pues, la inacció de les institucions de les Illes Balears, ni la presidenta Marga Proens, ni Llorenç Garmés, ni el senyor Batlle de Palma, Jaime Martínez, han fet absolutament res, podien fer moltes coses, però no han fet cap ni una per l'alliberament d'Anna Reyes.
Des de Sant Joan han animat la població a participar en la manifestació de demà en solidaritat amb Palestina.
Una manifestació que de moment es manté malgrat la fi de la signatura de la primera fase del Pla de Pau a Gaza. També l'Estei i la CGT mantenen la vaga general de 24 hores perquè l'alto el foc els genera dubtes.
Els sindicats asseguren també que la vaga general és més necessària que mai per l'escalada bèl·lica que suposa un rearmament i la nova distribució de la despesa pública que perjudica la classe treballadora. Escoltam el secretari general de la CGT a les Balears, Domingo Camargo.
Estamos en una situación ahora del plan de paz, pero tenemos dudas de que este plan de paz se vaya a mantener en el tiempo. También hay que tener en cuenta que venimos de 2 años de un conflicto que de alguna forma también se tendrá que restablecer. O sea, el plan de paz como tal no subsana todo lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años.
També mantenen la convocatòria de vaga parcial. Els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat una vaga de 2 hores en els torns de dematí, capvespre i nit. La mantenen, recorda-m'ho, per dimecres.
I ara passen 27 minuts de les 7 del matí. Fem un cop d'ull als diaris. Començàvem amb els editats de les Balears, molts dels quals, Toni, obrim precisament avui amb la fotografia de l'arribada de Reyes Rego a Mallorca.
En parlàvem just ara fa un minutet. Es va produir precisament ahir migdia, dèiem, la reberen les companyes que sortiren amb ella davant dels mitjans. També duen altres coses, però Diari de Mallorca, per exemple, diu que el Suprem rebutja aturar l'enviament de menors migrants de les Canàries a les Illes Balears. Última hora, continua amb el tema que ja va treure ahir del polvorí de Sant Joan, diuen que estarà operatiu per aquest estiu. OK Baleares, per la seva banda, i anant ja amb el digital, destaca que són una trentena les persones que revenen a les activistes a l'aeroport de Palma. No en parlen, en aquest cas, a les portades. Els altres dos, Mallorca Diario, se centra en la vaga dels metges. Ara Balears, per la seva banda, explica que la nova llei agrària permet ficar 10 turistes a dins cada explotació agrària a les Illes Balears. Precisament el Menorca parla també del camp, però amb uns altres termes. Diu que s'eleven el 48%, pràcticament la meitat, la despesa en aigua en 5 anys, i en canvi els diaris pitiusos trobem la creu de tot això, perquè parla també d'aigua, però en aquest cas per les inundacions a les Pitiuses i la solució de les institucions. De fet, el periòdico parla d'un pla urgent per frenar-les, amb molta fotografia a la primera plana. El diari, per la seva banda, parla d'obres d'urgència també per evitar les inundacions.
Coincidència, per tant, de temes a les portades illenques, més encara a les estatals, amb l'acord de pau escenificat pels Estats Units d'Egipte.
Efectivament, i també en parlàvem fa just una estona, en presència de líders mundials i sense les parts implicades, s'ha de dir, algun diari trien la fotografia dels hostatges baratats. Ho fa El País, amb una fotografia de cada bàndol i amb el titular que diu que el canvi de presos consolida la pau. Altres, com El Mundo, enfoquen el gran protagonista a tota portada, el president nord-americà, titulant que reconfigura l'Orient Pròxim i en projecta el seu propi lideratge global. A baix, això sí, posen la fotografia, en aquest cas, de jueus, tornant a casa, només un dels costats, amb la frase, entre còmetes, s'ha acabat el patiment. Aquesta, la de l'intercanvi o la d'arribada de presos jueus, és també la imatge que tria l'ABC per la seva portada. A tota portada s'ha de dir que destaca, però, les paraules de Trump dient que s'han derrotat les forces del terror i és un nou clarejar, destaca La Vanguardia.
I hem arribat a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. Totes les Balears estan en avís taronja per pluges i per tempestes des de les 6 del matí, quan Menorca s'ha afegit a Mallorca i a les Pitiuses. A Eivissa i a Formentera, però, es preveu que es rebaixi a groc ja a partir de les 8.
Una de les novetats més destacades és que per fi ha quedat reoberta la carretera de l'aeroport, que duia inundada des de dissabte. Ahir la unitat militar d'emergències va aconseguir retirar tota l'aigua i des de primera hora d'avui ja s'hi pot circular. Vicent Roig és alcalde de Sant Josep, en declaracions fa uns minuts a l'informatiu Matí.
És el que és la carretera a l'aeroport, que ara tenim oberta, que al final sempre doncs, ens provoca, tenir-la tancada, ens provoca bastants de problemes en el nucli de població de Sant Jordi i a Platja d'en Bossa.
A Eivissa, el govern ha posat en marxa un pla d'actuacions immediates en punts crítics com Torrents o el port d'Eivissa. Durant la matinada ha plogut en alguns punts de les illes, sobretot a Mallorca i Menorca, però ho ha fet amb uns acumulats escassos, lluny, per tant, dels valors que provoquen inundacions.
I l'altre punt d'actualitat avui serà al Parlament. Es debaten i es voten les propostes de resolució derivades del debat de política general.
I el Partit Socialista ha mostrat la seva voluntat d'arribar a un acord amb el PP per facilitar que avui la Cambra Autonòmica aprovi el compromís de pujar l'impost de turisme sostenible. Són el portaveu socialista Iago Negueruela i el popular Sebastià Sagreras.
Ella és la presidenta, per tant, si s'aprova una subida de l'ITS, podrá estar satisfecha de que lo haya subido. Por tanto, nosotros no estaremos en las excusas para que no se haga. Estaremos trabajando para que se pueda hacer.
Benvingut el Partit Socialista en el seu canvi d'opinió, tot tenint en compte que tots sabem que ara demanen que se pugi molt, quan ells durant 8 anys pràcticament no la varen pujar gens.
I el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del govern de suspendre de manera urgent el trasllat de menors no acompanyats a les Balears.
L'alt tribunal va admetre el recurs de l'executiu, però ara ha determinat que la demanda s'ha de resoldre per la via ordinària. Avui el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha de comparèixer a la Comissió d'Insularitat del Senat per parlar de la situació migratòria de les illes.
I tot quan hem sabut que el propietari del local Medusa Beach a la platja de Palma haurà de declarar davant el jutge dia 11 de novembre.
Haurà d'explicar què va passar en l'esfondrament del seu local al maig del 2024 a la platja de Palma. El sinistre va provocar la mort de 4 persones i va deixar 14 ferits.
I de l'exterior, la notícia destacada de les darreres hores és que s'ha signat el pla de pau per a Gaza, Egipte.
Els Estats Units, Qatar, Turquia i Egipte han rubricat l'acord impulsat per Donald Trump. Qui ha assegurat que la guerra a la franja ha acabat i que ha obert la porta a la pau al Pròxim Orient. També anuncia que comença la segona fase de negociacions per l'acord.
I tot mentre Reyes Rigo ha passat la primera nit a Mallorca després de 12 dies empresonada a Israel.
Va aterrar ahir migdia a Palma. I ho va fer acompanyada de les també integrants de la flotilla Global Summit, Lucía Muñoz i Alejandra Martínez, qui l'esperaven a Madrid.
I ara coneguem quin temps ens espera avui a les Balears aquesta jornada en què totes les illes es desperten en avís taronja per pluges i per tempestes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix, al llarg del matí, esperen tenir una certa treva quant a aquestes precipitacions. Això sí, a partir del capvespre, aquestes es podrien reactivar, principalment a punts de l'interior i també del llevant de Mallorca, així així com també a Menorca. Unes pluges que, tot i ser de caràcter local, no afectaran arreu. Allà on caiguin, ho podrien fer en certa intensitat i estar acompanyades també de tempesta, mentre que les pitiuses sí que a partir d'ara esperen tenir un dia bastant més tranquil. D'altra banda, quant al vent, tindrem una entrada de vent fluix de component nord-est, un vent que també permetrà tenir unes condicions marítimes bastant tranquil·les, esperant que arreu del territori tinguem una mà en calma, excepte en alguns espais més exposats que sí que hi tindran redols de maror. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, avui notarem una petita disminució. No serà una baixada molt accentuada i, de fet, esperam que una bona part del territori encara girem entre els 23, 24 i fins i tot 25 graus de màxima. Ara mateix tenim a Menorca 19 graus a Cala Morell i 21 a Mahó. A les Pitiuses, 21 graus a Sant Antoni i 22 a Eivissa. I a Mallorca, 16 graus a Lloret, 17 a Alcúdia i 19 a Llucmajor.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7 i gairebé 35 minuts. Encetam la informació esportiva i parlam de la portera mallorquina Cata Coll, que vestirà Gavi 3 temporades més la camiseta del Barça.
Així és. La jugadora portolana que acabava contracte enguany ha renovat fins l'any 2029. Recordem que la mallorquina, de 24 anys, arribà al conjunt blaugrana el 2019 procedent del Collerense i a Can Barça ha guanyat 17 títols, entre ells 3 Champions i 5 Lligues. Escoltam, Cata Coll.
Estic molt contenta, molt emocionada. Que el Barça segueixi comptant amb jo per defensar aquest escut, per defensar aquests colors, i com dic, sempre estic agraïda en el Barça per apostar quan vaig arribar per una nena de 8 anys, i ara ja en tinc 24 i estic aquí, igual en 3 anys més, pues, però és una joia molt gran, m'enorgulleix molt i bueno, esperem que sigui més anys.
Cata Coll vol continuar guanyant títols amb la camiseta del Barça.
Bueno, seguir guanyant títols, crec que futbolista, més un futbolista que juga aquí en aquest equip, sap el que significa jugar aquí, volem guanyar tot, també a nivell individual pues, cada vegada madura més, sentir-me bueno, que sé exprimir més tot, que té més experiència i això és el que vull guanyar i bueno, ojalà pugui tenir molt d'èxit, que segur que sí.
I també en futbol, Jago Barrasate ja podrà comptar avui amb Jan Virgili, l'extrem català tornat del Mundial Sub-20 després d'haver estat un dels jugadors més destacats del combinat espanyol. Virgili ja s'entrenarà avui amb la resta dels seus companys i podrà jugar dissabte contra el Sevilla. Per la seva part, la selecció de Kosovo amb el mallorquinista Vedat Muriqi va guanyar per 0-1 a Suècia i és segon de grup amb possibilitats de classificació pel Mundial 2026. D'altra banda, la selecció espanyola jugarà avui a les 8:45 del vespre contra Bulgària a Valladolid. El combinat espanyol vol fermar la seva participació al Mundial dels Estats Units. Amb una victòria estarien virtualment classificats. Luis de la Fuente no podrà comptar amb Ferran Torres, el davanter del Barça, ha abandonat la concentració per molèsties musculars. La selecció vol igualar els 29 partits seguits sense perdre de l'època de Del Bosque. El seleccionador Luis de la Fuente parla de seguir millorant.
Queremos seguir en esta dinámica y seguir mejorando. Ese es uno de los leitmotiv de este grupo, es la mejora constante y mañana ser mejores de lo que fuimos el sábado.
I en futbol sala, el president de l'Illes Balears Palma, José Tirado, es va mostrar ahir molt enfadat amb els seus jugadors per la derrota que va patir l'equip el passat dissabte a Ferrol per 4-2. Els mallorquins varen perdre la setmana passada els dos partits que varen disputar. Escoltam el president del club mallorquí, José Tirado.
Yo creo que después de lo de Chota, que se hizo un buen partido, y por circunstancias, bueno, pues fue un día que no fue acertado, regalamos 3 goles, pero un equipo ganador que tenga ilusión, que tenga hambre, como tiene que ser el equipo del Palma, 3 días después en Oparrulo, no puede haber ni partido. Los equipos ganadores se demuestran en momentos así. Para jugar en el Palma tienes que tener orgullo, pasión y una ilusión descomunal, y el que no lo tenga, pues evidentemente no puede estar aquí.
José Tirado, però, també està content. El Palau de Son Moix serà la seu de la Supercopa d'Espanya que es disputarà els dies 3 i 4 de gener.
Sabéis que hemos peleado, hemos luchado, igual que hacemos con todo, somos unos pesados, con la Intercontinental, volvemos loco a la UEFA para que se traiga aquí rondas, a los del mundo de futsal, ya pronto organizaremos la Copa de Asia, si hace falta, pero es verdad que teníamos mucha ilusión en organizar la Copa de la Supercopa, era una oportunidad.
Els equips participants seran el Peníscola, el Cartagena, el Movistar Inter i el Palma Futsal. Parlant de bàsquet, l'Azul Marino Mallorca ha estat el primer equip que ha estrenat el nou parquet de Son Moix. El conjunt d'Alberto Antuña va trepitjar la nova tarima a l'entrenament d'ahir. Les jugadores, especialment les que fa més anys que estan a l'equip, s'han mostrat satisfetes amb el nou parquet. Escoltam la jugadora de l'equip mallorquí, Maria Espanya.
Teníem ganes de tornar, tenim ganes de que aquest diumenge puguem jugar aquí i el pavelló, doncs, bueno, bé, no és perquè tal el provarem en el primer entrenament, però amb il·lusió de ser les primeres a provar-lo i d'estrenar-lo. Preferim un 3-0, no?, que alguna derrota per el camí. Estem bé, ens sentim fortes, però perquè hem d'anar cada cap de setmana amb l'equip que vengui o l'equip on anirem a jugar, concentrades perquè qualsevol pot competir a la lliga. I...
El Fibui Mallorca Bàsquet, d'altra banda, ha fet oficial el fitxatge de Loïc Menich. L'ala pivot francès arriba per cobrir la baixa de llarga durada de Xavi Beraza. El jugador, de 26 anys, va jugar la temporada passada amb l'Oviedo a primera FEB. El jugador francès s'incorporarà avui mateix a la plantilla per començar tot d'una amb la dinàmica d'entrenaments. I acabam amb un apunt de ciclisme. Mavi García ha decidit que acabarà la seva carrera a l'UAE. Als seus 41 anys, la ciclista mallorquina ha anunciat que la temporada que ve serà la seva darrera com a ciclista professional. I per dir adeu al ciclisme d'elit, García ha decidit tornar a l'equip on ja va competir l'any 2022.
Gràcies, Gavi. Segons ara per les 7:40 minuts. Fem una pausa.
El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se l'assanya pot ser vegui o no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Saps la pregunta del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. El sindicat CESIF estudia una proposta de la Conselleria de Benestar Social per mirar d'arribar a un acord i desconvocar la vaga indefinida dels treballadors de les residències prevista a partir de demà. Reclama millores salarials i també de les condicions laborals. El Comitè Intercentres de la Fundació d'Atenció a la Dependència presentarà avui als treballadors en assemblea la proposta que ha fet la Conselleria.
Una proposta de la qual es desconeixen els detalls. De fet, la presidenta del Comitè Intercentres de la Fundació d'Atenció a la Dependència, Marina Martínez, assegura que no es ferma i que la Conselleria no ha pogut dir quan seria efectiva. Per això serà després de l'assemblea, que tindrà lloc avui a les 2 del migdia, quan el CESIF presenti la proposta dels treballadors i es decideixi si finalment es desconvoca la vaga prevista per a demà.
Ens han entregat un document, però segueix sent un brindis al sol perquè no hi ha res ferm, està pendent de criteris tècnics i ens han dit que no ens poden dir la data de materialitzar-se aquest acord, ni tan sols és un acord. Nosaltres amb això ara com a comitè ho presentarem en els companys, en els treballadors, i a partir d'aquí decidirem que des de luego la vaga segueix en peu.
Els treballadors demanen equiparar el sou del personal de les residències que depenen de la Fundació al que reben els de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, una reivindicació que fan des del 2019. La diferència salarial ara mateix és d'entre 500 i 500 euros mensuals i afecta a uns 900 treballadors de 6 residències d'Eivissa, 3 de Mallorca, el Centre Ocupacional de Sarriera de Palma i el personal de valoració d'afers socials. Cal destacar que prop del 20% de la plantilla ha presentat la seva renúncia en els darrers 6 mesos i que la situació ja afecta els residents.
I ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip als centres de salut de les Balears. Hi ha 276.000 vacunes disponibles i el pressupost és de 2,7 milions d'euros. L'objectiu a superar el 30% de la població diana són persones majors de 60 anys, infants d'entre 6 mesos i 7 anys i dones embarassades i pacients amb patologies de risc com els immunodeprimits.
També el personal sanitari, els treballadors de servei públics essencials com els cossos i forces de seguretat, també d'emergències i docents d'educació infantil. Tot i que la campanya de vacunació acaba el 30 de març, la consellera de Salut, Manuela García, recomana no esperar a que arribi el fred.
Es cierto que aquí en Baleares tenemos todavía una situación casi casi veraniega, ¿no? Muchos de nosotros venimos de manga corta, parece que es como muy alejado. Por eso sí que me gustaría incidir en el llamamiento de más vale vacunarse ahora, aunque tengamos en mangas cortas, porque es la mejor manera de tener una buena inmunidad para cuando realmente esos virus que todavía no están circulando empiecen a circular.
A Menorca ja s'han vacunat més de 270 persones. El col·lectiu de risc de l'illa inclou uns 50.000 habitants, dels quals la meitat són majors de 60 anys. La coordinadora dels equips d'infermeria d'atenció primària de Menorca es marca a Cases i diu que l'objectiu és arribar al gruix de la població diana abans que arribi el Nadal.
Nosaltres el que pretendem és que la majoria de gent pugui estar vacunada abans del període de Nadal, més que res perquè és el període en el que pues, bueno, tornen els estudiants a casa, és quan més contactes allà i preferim que, bueno, que pugui estar aquest major nombre possible de persones, més que res també centrats en la vulnerabilitat i en protegir pues, que puguin agafar altres malalties.
Esperen superar la cobertura del 23% de l'any passat. A Mallorca, el primer centre de salut a començar a vacunar ha estat el de Pere Garau, a Palma, on s'han inoculat la dosi a 120 persones.
I l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears, l'IDIS, va estrenar una nova plataforma d'anàlisi i d'imatge molecular, el primer parell d'aquestes característiques a tot l'estat espanyol i permetrà avançar en la recerca del càncer o la resistència bacteriana.
En cada experiment es poden obtenir centenars d'imatges simultànies, una per cadascuna de les molècules detectades. Tota la informació obtinguda o generada ajudarà a entendre millor l'origen de malalties, com evolucionen o com actuen els medicaments. Aquesta nova tecnologia ha costat 1,4 milions d'euros i és única a tot l'estat espanyol. Són la consellera de Salut, Manuela García, i Wendolin Barceló, investigadora de l'IDISBA.
Un paso importante en investigación, un paso que abre muchas puertas a lo que nosotros decimos o pensamos que es el futuro, que es la medicina de precisión y la medicina personalizada.
La información que se recogerá será fundamental para poder en un futuro, esperem no massa lluny, incorporar-se, diguem, en lo que és el sistema nacional.
Segons l'IDISBA, aquesta tecnologia permet estudiar la diversitat molecular entre pacients amb un mateix tipus de càncer, analitzant talls de teixit tumoral en una dimensió poc explorada, cosa que contribuirà a generar diagnòstics més precisos i tractaments personalitzats.
I avançam a la EODU, als tribunals, la legalització de les 7 piscines de l'agroturisme de Torrevella. La formació ha presentat un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats de Palma contra la decisió de l'equip de govern del Partit Popular de concedir llicència per regularitzar les instal·lacions, ens ho explica Axel Camarasa.
Segons el partit, la concessió de la llicència s'ha basat en un informe que no ha estat signat per cap tècnic municipal, que està ple d'incoherències, que fa una interpretació esbiaixada de la normativa i que omet articles rellevants del Pla Territorial Insular. Avançam a l'allò considera que cal aplicar l'actual pla territorial aprovat el 2023 i més restrictiu, i no l'anterior, com s'ha fet. Ara serà un jutge qui determini la legalitat de la llicència concedida a l'agroturisme. Víctor Ferrer és regidor d'Avançam a l'allò.
Ells van enganyar a tots els menorquins i les menorquines. I ara, l'equip de govern de l'O legalitza aquesta endemesa suposant el perdó de la multa que se'ls havia imposat de 1,5 milions d'euros. Després de mesos de silenci, no han fet cas a cap de les nostres advertències d'irregularitats amb aquesta legalització. Per això, ara ens veiem obligats a recórrer a la justícia perquè aquesta determini si la legalització d'aquestes piscines és correcta o, en canvi, està plena d'irregularitats com nosaltres hem anat evidenciant.
La formació també exigeix a l'equip de govern que no accepti aportacions econòmiques d'aquesta empresa per anar a Fitur. Enguany ja s'ha exclòs un altre establiment del municipi, l'agroturisme Cap Menorca, per una presumpta irregularitat relacionada amb un pou dins la seva finca.
I encara a Menorca, la taxa de fens de mou es calcularà segons el nombre de persones empadronades a cada habitatge i no pels metres quadrats de l'immoble com fins ara. La nova taxa, que entrarà en vigor l'any que ve, s'ha aprovat aquest dilluns cap vespre en un ple extraordinari de l'Ajuntament, ha estat amb els vots favorables d'Aramó.
L'objectiu és fer el sistema més ajustat a la realitat de cada família i que cadascú pagui segons els residus que genera. A la pràctica, això vol dir que una persona que viu tota sola pagarà poc més de 55 euros, mentre que una família amb 4 membres en pagarà 65. Les cotxeries quedaran exemptes d'aquesta taxa. Per als comerços s'aplica una rebaixa dels locals en rústic, ja que no disposen de recollida al mateix establiment. També hi ha bonificacions per a les persones amb pocs recursos. És la tinenta de Batllia de Serveis Econòmics, Obra Pública i Seguretat Ciutadana, Helena Costa, i després el regidor d'Aramaó, Mateu Berenguer.
Cuint un poc aquestes demandes i també gràcies a la feina que hem fet conjuntament amb la resta de grups polítics de la corporació, hem duit aquesta proposta i creiem que és una ordenança que serà viva durant molt de temps, però que fem un pas endavant.
I s'han vist reflexades en la nova taxa amb les nostres aportacions, que es medís no per metres quadrats, sinó per nombre de persones empadronades. Creiem que és una taxa més justa, més equitativa.
I el sindicat UGT ha convocat de nou jornades de vaga en la neteja viària de Sa Pobla a partir de dia 26 d'octubre, reclamant un conveni col·lectiu que dignifiqui les condicions laborals i un increment salarial.
Qualifiquen els salaris del personal afectat d'irrisoris, denuncien que no responen a la realitat del cost de la vida a l'arxipèlag i que amb prou feines compleixen el salari mínim interprofessional. El sindicat assegura que la solució és la creació d'un consorci o empresa que agrupi i gestioni la recollida i la neteja viària a Mallorca.
I altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. El darrer baròmetre del CIS situa el Partit Socialista 15 punts per damunt del PP, que té Vox de cada vegada més a prop.
El Centre d'Investigacions Sociològiques amplia 15 punts la distància entre PSOE i PP en unes eleccions hipotètiques, tot això gràcies a la pujada dels socialistes, que guanyarien amb un 34,8% de vot estimat, i a la caiguda dels populars, que es quedarien amb un 19,8%, amb Vox a només 2,1 punts de distància, quan en l'entrada anterior baròmetre, aquest avantatge del PP sobre el partit de Santiago Abascal era de més de 6 punts.
I el jutge Juan Carlos Peinado ha prorrogat una vegada més la investigació contra Begoña Gómez, aquesta vegada allargada fins al mes d'abril del 2026.
El magistrat al·lega que hi ha nombroses diligències d'investigació pendents de resoldre a la causa contra la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Gómez està sent investigada pels presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda de marca, intrusisme i malversació.
I José Luis Ábalos ha renunciat al seu advocat per diferències irreconduïbles dos dies abans de declarar davant el Suprem.
Ho ha explicat el mateix Ábalos en un escrit que el seu procurador ha presentat davant el magistrat del Suprem que l'investiga, Leopoldo Puente.
I en l'actualitat internacional passa en part per una data, dia 21 d'octubre.
És la data prevista perquè l'expresident francès Nicolas Sarkozy ingressi a la presó d'alta seguretat de la Santé. Complirà una condemna de 5 anys pel finançament de la seva campanya de 2007 en doblers del règim de Líbia de Muammar Gaddafi. Sarkozy podrà demanar la llibertat provisional a l'edat de 70 anys.
Arribam a les 7:53, tot d'una vos parlem de les festes de la Beata Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Un Unes celebracions que seran bé d'interès cultural immaterial. El Consell Assessor de Patrimoni d'aquesta matèria ho elevarà al Pla del Consell de Mallorca perquè ho aprovi de manera definitiva. La institució insular reconeix així la figura de Santa Catalina Tomàs, també les celebracions que es fan en honor seu a Palma, a Vall de Mossa i a Santa Margalida.
L'informe per la declaració de les festes de la Beata com a patrimoni immaterial destaca que, tot i les particularitats de cada celebració, totes tenen característiques compartides i que combinen elements religiosos i civils. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat l'arrelament de la festa en aquests municipis.
Tots aquests símbols són símbols d'identitat de la nostra terra, de Mallorca. Elements que ens fan únics i que ens defineixen com a poble. Garantim que continuïn ben arrelades a la nostra cultura de Mallorca, però sobretot que enriquesquin de manera viva i permanent el nostre patrimoni col·lectiu.
Tot i que la figura de Santa Catalina Tomàs transcendeix la seva vinculació amb l'Església, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha destacat la devoció que desperta la Beata.
Un moment conceptual en què la religió a vegades està molt decantada i la gent no la té com a punt de referència, s'exalti tant la figura d'una dona i d'una dona senzilla i d'una dona que va estar enmig del poble, que dues menjant els obrers de casa seva, però que tenia una sensibilitat espiritual impressionant, que és el que la va fer santa.
Precisament aquesta setmana tenen lloc els actes de la Beata a Palma, una celebració que culmina dissabte en la desfilada del carro triomfal.
I vos parlem ara d'un llibre. Les preocupacions i els grans temes d'interès del mallorquinisme polític han canviat al llarg dels anys. Han passat de la lluita per conservar la llengua i la identitat pròpia durant la dictadura de Francisco Franco, la preocupació per la influència de les noves tecnologies en la conservació de la cultura en català, tot sense oblidar-se de la conservació del territori, la saturació al feminisme. Són només alguns dels eixos que han marcat la teorització d'aquesta expressió política, que, tal com indica el nom, té la raó de ser en la realitat que es viu a Mallorca. I són precisament algunes de les qüestions que es reflecteixen en el llibre El mallorquinisme polític 1936-2024 que es presenta a les 7 d'avui hora baixa a l'espai La Col·lectiva de Palma.
L'obra, coordinada per Antoni Marimon, Joan Pau Jordà, Miquel Amengual i Miquel Vidal, pretén oferir una panoràmica àmplia sobre tots els moviments que han lluitat per la identitat, la cultura i l'economia de Mallorca a través de tot un seguit de documents. També inclou un pròleg i una cronologia detallada. El catedràtic d'Història Contemporània de la UIB i també coordinador d'aquesta obra, Antoni Marimon, explica que la publicació conté textos inèdits. Entre aquests, destaca un apèndix del llibre Els mallorquins, de Josep Malià Pericàs, que recordem és un dels pensadors més importants del mallorquinisme polític i també inclou el pacte autonomista d'abans de les primeres eleccions democràtiques del 1977.
És una eina molt important perquè a partir d'aquí se'n deriva la lluita per l'autonomia, que després culminarà en l'Estatut d'Autonomia de 1983. Bé, i d'aquest document, que és tan important, que en el Parlament de les Illes Balears el tenen exposat dins una base, com si fos una cosa fundacional, no s'havia publicat aquest llibre mai, i nosaltres ara ho reproduïm íntegre.
El mallorquinisme polític presenta una teorització rica, cosa que podria donar idees per construir un futur millor.
Tant que a través d'aquestes propostes se poden entreveure algunes idees per intentar construir un futur millor. I, naturalment, com que parlant de mallorquinisme i parlant de Mallorca, aquest futur s'hauria de construir en una clau que permeti la supervivència d'aquells elements identitaris més importants de Mallorca, entre els quals hi ha la seva cultura, la seva llengua, el seu patrimoni.
Marimon explica que, malgrat el protagonisme dels partits de l'illa en el mallorquinisme polític, en realitat el moviment ha impregnat altres formacions que comparteixen les mateixes preocupacions, sigui en part o en totes les qüestions.
I Vilafranca de Bonany tornarà a convertir-se entre divendres i diumenge d'aquesta setmana en l'escenari on gaudir dels millors espectacles per a públic, família i juvenil.
Les llums s'il·luminen l'escenari. La intenció és començar l'espectacle. Convertirem les vostres històries
Es va presentar la 23a edició de la Fira del Teatre Infantil i Juvenil que preveu la participació de 46 companyies i de prop de 20.000 espectadors.
La dansa contemporània inspirada en l'obra escultòrica d'Alexander Calder de la companyia granadina Date Danza serà l'encarregada d'encetar aquesta 23a edició de la Fira de Teatre Juvenil i Infantil de les Illes Balears, la FIAT. La Fira l'organitza la xarxa de teatre infantil i juvenil de les Illes, una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 2003 per vertebrar precisament i per promoure l'oferta d'arts escèniques per a la infància i la joventut. Pel seu director, Jaume Gomila, la FIAT és molt més que cultura.
La FIAT, any rere any, va transcendint i superant el que són els límits de lo que és un esdeveniment cultural. És un esdeveniment social, és un esdeveniment solidari, és un esdeveniment inclusiu, és intergeneracional, dinamitza els comerços del poble de Vilafranca.
Aquestes 46 companyies i doc acadèm de teatre, de les quals 3 són de caire internacional, oferiran un total de 103 funcions, ni més ni manco, i reuniran prop de 200 professionals de les arts escèniques. Les previsions són, com dèiem, acollir aproximadament 20.000 espectadors.
Cerca aquesta casa i Vetres Ràdio hi serà present dijous, just abans de començar tot. El programa L'Aviador es traslladarà al Parc Josep Maria Llompart de Vilafranca per dedicar tot el programa en aquesta fira. Conduït per Rafael Gallego i Mònica Borràs, comptarà amb els protagonistes de la FIAT que explicaran com es viuen les hores abans d'obrir les portes. No tingues por.